Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
Molt bona nit, per fi som dilluns, per fi comença una setmana i per fi després dels amics del Tu Jugues comença l'Anem a la muntanya. Com sempre diem, i no, com no pot ser d'una altra manera, primer de tot, gràcies als amics oients per escoltar-nos. Estarem aquí al 107.2 de FM fins a les 10 de la nit i també a onacodinenca.cat per tot el món, també fins a les 10 de nit. No crec que s'allargui més un cantó que l'altre, per tant, fins a les 10 de nit també. Bona nit també a tota la taula, ja estem aquí tota la família de la muntanya. Com esteu, tot bé?
Bé, anar resistint.
Sí. Jo agafarat, eh?
Jo una miqueta, sí. Però bueno.
Ara estic millor pel cap de setmana, Déu-n'hi-do, eh? Estava...
Sí, ja vaig trobar a faltar allà a la plaça universitat i em va semblar que devies estar malalt.
No, sí, hi volia anar, però estava... havia de complir la feina, també no... Vaig estar a farà, però vaig complir la feina, eh?
Bé, va anar bé per això, aquest dia, a la Gran Via...
per primera vegada a la vida vam quedar col·lapsats, eh? Hi havia... va haver dues dones que es desmaiava al costat nostre, no els podíem treure per enlloc perquè no podia passar ningú. Anava baixant gent per allà i nosaltres havíem de sortir, no podíem, de cap manera.
I el que no sé què fes és el dijous la vaga, no sé si quedar-me a casa, si baixar a Barcelona,
quedar-se a casa i no comprar,
ni engegar la tele, ni encendre el llum,
ni anar al bar, ni...
No, no, bar, ho tinc claríssim que el bar i això no hi aniré, però, clar, però i... no sé si es faran coses a Barcelona i això, suposo.
No ho sé, no. Mm? Bueno, suposo que algunes carreteres durant d'allà, m'imagino.
Alguna cosa segur que es farà, segur.
CDR, suposo.
Sí, esclar, els CDR segur.
Ah, ho farem.
Home, no sé si es pararà tot, aviam. No sé si...
Bueno, seria qüestió de que es parés. Vull dir,
jo crec que es pararà que... bastant, eh? Jo crec que sí que es pararà bastant.
Jo penso que també.
Bueno, és que la gent ja no sortirà, perquè diran que he tallat la carretera i ja es quedarà a casa. Com el dia 21, el 22 de desembre, jo vaig baixar a Barcelona i estava tot parat, eh? Jo vaig baixar un moment a Barcelona i a les 9 de la matí no hi havia ningú. La gent es va quedar a casa. Ja sé,
jo vaig fer alguna cua per allà a la Meridiana i així, allò que es va fer per l'ANC, allò de fer aturades i així. Sí.
Però hi havia molt menys
tants. Hi va haver algun urbano que ens va mirar malament i aquestes coses.
Molt bé, bueno, aviam com va... Vam anar tots a la Mani? Vam anar tots?
Sí.
Aquesta, també heu anat, Tesa?
Sí. Aquesta no hi vaig anar jo.
No vas anar-hi?
No, sento.
Dijous sí que anem a fer
esbarga. Nosaltres mal, tres però... sí que hi vam anar. Sí.
Dijous faràs esbarga?
Va fer mal, sí, tant. Però, bueno, noi, al final no podem ser totes.
Tenim Pau Ibarz a la Peixera, també. Pau?
Bona nit.
Bona nit, com estàs?
Molt bé.
A punt, també. Fas vaga, també, o no?
Faig vaga, en principi sí.
Bueno... Tothom en pot fer o no, eh? Vull dir, tothom és lliure de fer el que vulgui. Tot bé?
Tot bé.
Defredat, no? No estàs defredat?
No.
Hòstia, estic fent pols.
Estic en plena forma.
Em sap greu dir-ho, però el programa s'ha de començar.
Va, que anem per feina, ara...
A sus órdenes, que diuen tu. A sus órdenes, res més a dir.
Començarem, com sempre, l'editorial.
Doncs bé, avui l'editorial va d'una cançó, molt guapa que va fer el Bruce Springsteen ja fa temps, que es diu No Surrender, i que una colla de cantants i grups catalans l'han transformat en una cançó reivindicativa a favor dels presos i exiliats, que es diu Ni un pas enrere, i la canten els Catarres, els Buos, Brams, Sopa de Cabra, Gossos, Gemma Humet i Cesc Freixes. Per tots vosaltres, ni un pas enrere, i després us llegiré la lletra perquè tothom sàpiga què diu la lletra.
Ho hem hagut de marxar lluny, però tu mai no et rendeixes, tot i tenir el cor en un puny.
Van saltar les escoles amb esperit de revenja. Ho recordes mentre plores, revivint aquell diumenge.
Junts vam prometre que seria per sempre,
tot el món sap que menteixen si ens acusen de violència.
No busquem una sortida, no ens mouen els afanys. Som terra d'acollida des de fa centenars d'anys.
Junts vam prometre que seria per sempre, que no faríem no et rendeixis.
ara mon fill m'agafa les mans i em pregunta què vol dir rendir-se. No ho sé, fill, som catalans, no hi ha temps per deprimir-se.
Pels qui van marxar i pels que vindran, per l'exili, pels que estan tancats, com uns almogàvers saltant el camp, no ens veuran agenollats.
Junts vam prometre que seria per sempre, que no faríem.
Doncs bé, fins aquí l'editorial d'avui. Com que la lletra s'ha entès tan bé, no caldrà llegir-la. Fem una petita pausa i anem als refranys i les dites del mes de febrer. Doncs bé, uns quants... N'hi ha una que diu: febrer, el curt, de dia sols 28, però els anys de traspàs, 29 n'hi trobaràs. Hi ha un altre semblant que diu: el febreret, curt, amb 28 dies se'n surt. Un altre que diu: el millor llenyer, guarda'l pel febrer, i el millor tió, per l'Ascensió. I finalment un quart que diu: els sants de guix pel febrer porten capa.
Molt bé, moltes gràcies, Toni, per aquesta cançó, que crec que des de casa s'ha entès prou bé. Jo crec que s'ha entès prou bé i no feia sí. falta la
tensió,
la descripció. Gran cançó.
Sí, és maca. És alegre.
I tant.
Fa agafar trempera, no? Una
mica. I tant. Moltíssimes gràcies. La setmana vinent, última mes. Editorial d'aquest mes de febrer, eh?
De febrer, sí.
Se'ns en va, eh?
Sí.
Avancem cap al 2020 ràpidament, eh? Anem de pressa, eh? Jo tinc ganes de ser 2020. I ara passem a la colla de dimecres.
Molt bé.
On ens portes avui, Josep? On anem?
Avui anirem al poble de les Preses, que és cap a la Garrotxa.
Sí. Sí, on està?
Per fer el Puig Rodó i Roca Lladre.
Molt bé, doncs, ens hem... Ep, atenció, ja tenim Josep Baix a la dintre la peixera. Josep, bona nit.
Bona nit. Tot bé?
Bé,
anem fent.
Si us plau, la sintonia de la colla dimecres.
Colla dels Dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.
Bona nit, gent de la muntanya. Tal com hem dit, avui farem una sortida per a la zona de les preses, que és a la Garrotxa. I es tracta de pujar a Puigrodó i Rocalladre. I farem una circular per les ermites de Sant Martí i Sant Miquel del Corb. El punt de sortida d'aquesta excursió comença a les proximitats del camp de futbol i a la piscina de les preses. Comencem a caminar seguint el carrer del Camp del Prat. Al final del carrer agafem una carretera estreta que s'enfila cap a l'esquerra, passades unes cases. Aquí comença un camí que puja decididament cap a l'àrea recreativa de Xanacs, situada en una pineda. Abans d'arribar a Xanacs, trobem un camí que ve del volcà del Racó. Des de Xanacs seguim camí que passa pel Clot de les Grípies, on hi ha un avenc del mateix nom. Ara pugem al coll de Puigrodó, situat entre aquest cim i el Puig Bronzer. Acabem pujant al Puigrodó de 905 metres i fem una parada per sadollar-nos amb la vista que ens ofereix aquest bonic cim. El Puigrodó és un mirador espectacular d'Olot, l'Alta Garrotxa, el Pirineu Oriental i, sobretot, de la zona volcànica de la Garrotxa. Contemplar la fageda d'Odà, que ha crescut damunt la colada de la lava del Croscat, ben visible amb el seu cràter esborellat. És un espectacle. També distingim Santa Margarita, el Pla de Sacop, Sant Julià del Mont i d'altres. Davant nostre, a la mateixa Serra del Corb, distingim Rat de Roca Lladra. Després del Puigrodó, reculem fins al Collet i agafem el camí de l'esquerra per transcorrer entre roures i, sobretot, faigs, resseguint la Serra del Corb i passant per la Font dels Cingles. Ara sortim a un pla de la Carena. Estem encarats a la vall d'Hòstoles. En aquest punt deixem el camí i baixem cap a la Clotada fins que trobem a l'entrada principal el forat de Roca Lladra, una petita cova on hem entrat. Aquesta cova és coneguda de força temps enrere per la gent de la contrada. La primera topografia va ser realitzada a l'any 1992 per la CIE, que li atorgà un recorregut de 55 metres. Després recolem pel mateix traçat. Ara comencem a baixar una mica fort pel vessant de l'obac de la Serra del Corb, cobert per una frondosa fageda, tot resseguint un camí força fresat i senyalitzat. Continuem baixant decididament fins que ja al pla trobem la pista que ens porta a Sant Martí del Corb, ermita ben característica amb un porxo i uns graons, que es troba situada en un racó arbrat molt ombrívol. Des de Sant Martí seguim cap allà, tot resseguint les contraforts de la Serra del Corb. Passem per la Casa de l'Antiga i fem una lleugera pujada fins a Sant Miquel del Corb, una altra ermita romànica, actualment molt ben conservada. Continuem de baixada i ens acostem de nou al camí que hem fet d'entrada al poble de les Preses, on hem començat i acabem la caminada d'avui. Ha estat un recorregut de 14 quilòmetres, 790 metres, un temps de caminada 5 hores 20, un temps total de 6 hores 44, amb un ascens acumulat de 772 metres. Han participat en aquesta sortida 9 membres de la colla: Joan Font, Josep Valls, Josep Miquel Martínez, en Jordi Ponti, en Isidre Ponti, en Pere Castellví, la Pilar Guerrero, la Teresa Flaquer i un servidor, Josep Mumbrú. Gent de la muntanya, fins a la propera setmana.
Molt bé, gràcies, Josep, per aquesta magnífica excursió per la Garrotxa, lloc, sempre diem, magnífic, eh?
Magnífic, sí. Lloc magnífic. Aquella zona, totes les raconades són guapíssimes.
Molt bé, moltíssimes gràcies. La setmana vinent una nova excursió de l'Olla de Dimecres. Un dia m'has de passar aquests plànols, eh, un dia. Els tens tots, oi? Els tens?
Sí, tots.
Un dia me'ls passes que vull fer una excursió d'aquestes.
Molt bé.
Moltíssimes gràcies, la setmana vinent més que l'Olla de Dimecres.
Sí, ja va.
I ara, Josep, passem a la llegenda, als contes de la Berta Estrenga. Joan, passem ja, o vols comentar?
Sí, bueno, sí, comentaré el títol del conte que passarem, que serà, en aquest cas, El rei i l'abat d'Escaladei. Quan vulguis, Josep.
Estima.
Vet aquí que diuen i expliquen que una vegada el rei va sortir de cacera, amunt i avall, avall i amunt. Aquell gran rei català, Jaume I, el conqueridor, que ni deien, es va perdre en el bosc. Amb tots aquells ajudants que duia, es veu que se'ls hi va fer de nit, no varen veure el camí de tornada i no sabien on anar a dormir, enmig del ras, deia el rei. Es va enfadar amb aquells que s'havien distret i aleshores buscant, varen veure cap allà baix de tot un llum. Era el monestir d'Escaladei. Varen trucar a la porta i el pare abat, quan va saber, el pare abat, el que manava dintre del monestir, quan va saber que era el rei, Mare de Déu Santíssima, l'hem d'atendre molt bé perquè ell ens podrà fer favor i bé, ja podeu entrar, majestat, podreu dormir aquí, allà, d'aquesta manera, de l'altra, no tingueu pas por, i podeu menjar, seieu, mengeu. Li donava de tot el que tenia en allà, en aquell monestir. El pare abat el que volia és que el rei ajudés en el monestir. I el rei volia anar-se'n a dormir i el rei en tenia prou d'aquell pare abat que no parava d'anar-li al davant i al darrere. I per treure-se'l de sobre, el rei li va fer dues preguntes i li va dir: mireu, si em responeu en aquestes dues preguntes, jo anomenaré aquest monestir reial. Li donaré el títol de Reial Monestir d'Escaladei. Però si no em la responeu en un decurs de 10 dies... Vet aquí que aleshores us faré fora del monestir i em quedaré al monestir, vaja, que desmuntaré el monestir. I ara no m'atabaleu. Porteu-me paper i llapis i us les escriuré. I vet aquí que li varen portar paper i llapis i el pare abat, mentre mirava el rei que ho escrivia, anava pensant què em preguntarà. A veure si no ho sabré respondre, ai, 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 ai. I el rei al capdavall les va tenir escrites i el rei li va donar el paper amb les preguntes escrites. Aquestes són les preguntes, majestat. En 10 dies les havia de tenir contestades. Ai, mare meva, ai, mare meva. Aquell pare abat estava neguitós. Va obrir el paper i les va llegir. El rei em pregunta: quin dia s'acabarà el món? Què sé jo, pobre mi, quin dia s'acabarà el món? I el rei em pregunta: què és allò que ell pensa que és veritat i resulta que és mentida? Ai, no ho sé pas. El pare abat estava neguitós. Ell no sabia quin dia s'acabaria el món. I no sabia què era allò que el rei es pensava que era veritat i que resultava que era mentida. Què podia fer el pare abat? Ai, ai, ai. Si no contestava al llarg de 10 dies, vet aquí que és que perdria el monestir? Ai, 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 no ho sabia. El pare abat ho anava preguntant a tothom. Que saps què passa? Saps que quin dia s'acabarà el món? Tu saps què és allò que és veritat pel rei i que resulta que és mentida? I tu, que ho saps? I tu? A tots ho anava preguntant i ningú li sabia respondre. I estava tan neguitós i anaven passant els dies, 1, 2, 3, i ara havien passat 8 dies, quan en el pare abat li va arribar una notícia que li va semblar la mar de bé. Ah, sí? Ah, sí? Doncs digue-li que vingui. Resulta que al voltant del monestir hi havia un pastor. El porquer, el pastor que anava pasturant tota aquella colla de porcs que tenia. I aquell pastor, sentint aquelles preguntes i sentint també que el pare abat estava neguitós i nerviós perquè tenia por de no poder-les contar, aquell pastor va dir: ja m'agradaria a mi estar en el lloc del pare abat perquè jo ho podria respondre, tot això. I aleshores Varen passar dos dies més i el pare abat que ja veia que eren en el dia que feia Déu i que el rei tornava perquè li contestés aquelles preguntes, el pare abat que no havia endevinat es va recordar d'allò d'aquell pastor de porcs i li va dir vine, que avui vindrà el rei, avui et vestiràs tu de pare abat i te'n vas a veure el rei i li contestes tu les preguntes com si fossis el pare abat. I aquell pastor va dir, sí, prou que ho faré, sí, ja veureu que anirà bé, no el perdreu pas al monestir. I el rei li va demanar en aquell pare abat, el rei es pensava que era abat, el rei li va demanar, em podeu respondre les dues preguntes que us vaig fer fa uns quants dies? Si no, perdereu el monestir. I si me les contesteu, ja us ho vaig dir, aquest monestir serà reial monestir d'Escala Dei, I vet aquí que aleshores... Aquell pastor va mirar el paper, però no el va llegir perquè no en sabia de llegir, però tenia memòria. Aquell pastor es va mirar en el rei i li va dir, Majestat, la primera pregunta era que quin dia s'acabaria el món. Ben senzill, el món s'acabarà el darrer dia, l'últim dia. Coi, el rei va dir, esclar. I la següent pregunta era, quina és aquella cosa que vos... Us penseu que és veritat i que en realitat és mentida? Ben senzill, ara mateix l'esteu vivint. Vos us penseu que jo sóc el pare abat d'aquest monestir? Doncs no, no és veritat, és mentida. Jo no sóc altre. I amb aquestes a treure la capa del pare abat. Jo no sóc altre que el porquer, el pastor que porta els porcs amunt i avall al voltant d'aquest monestir. Coi, el rei va quedar fumut. I vet aquí que diuen i expliquen que com que aquelles dues preguntes es varen respondre perfectament bé, d'ençà de llavors, el monestir d'Escala Dei va ser reial monestir d'Escala Dei. Diuen que això va anar així. Segur, segur. Perquè sí, perquè és un conte. I vet aquí un gos i un gat i aquesta història s'ha acabat.
Estem intentant contactar amb l'entrevista que tenim avui. Tenim un petit problema tècnic. Us expliquem el què, perquè avui volem entrevistar a la Geni, que és la responsable dels estanys de la Pera, i viu a la Cerdanya, i les connexions ja no són fàcils del tot, perquè viu a... en un poble, em sembla, a gran altura.
No, sí, no ho recordo, però potser tenim problemes de cobertura, bàsicament.
Sembla ser que és de cobertura, perquè des del mòbil em sembla que truca, però des de... ara em sembla que sí que...
Sí?
Doncs Josep, fica un moment en sintonia i ara connectem amb ella.
L'entrevista de la setmana.
It's cold.
Doncs ara que hem solucionat aquests problemes tècnics que teníem, aquests petits problemes tècnics que teníem, i ja tenim la Geni al telèfon. Geni, bona nit, em sents?
Sí, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda. Ara et fem una petita presentació i de seguida comencem l'entrevista.
Perfecte.
Vale, bé, bona nit. Doncs avui entrevistem la Geni. És una biòloga que en aquest moment és guarda del refugi dels Estanys de la Pera. A més, també és una aficionada a la muntanya, sobretot en el món de l'espeleologia, on ha fet diferents exploracions i expedicions, començant per Itàlia, els Alps, el Pirineu Aragonès i el Marroc. Dir també que la Geni ja havia treballat en un altre refugi, un altre refugi que es troba als Alps italians, que ara ens dirà on és, que és prop de casa seva, perquè la Geni, ets italiana, oi que sí?
Sí, sóc italiana de la Lombardia.
Bona nit, per cert.
Bona nit.
Bona nit, Geni.
Hola.
Bona nit a tothom.
Hem solucionat el problema?
Això sembla.
Perfecte. Doncs, començo ràpidament ja. Una de les primeres preguntes que et volia fer és com fas un canvi tan gros, no? Com és, si ets biòloga, hauries treballat de biòloga en el seu moment, com fas un canvi, anar a treballar en un refugi?
Bueno, jo crec que m'ha passat el que li passa a molta gent, que estudies una carrera, acabes treballant d'allò que has estudiat i per al qual volies treballar, i arriba un moment que et cremes del ritme, o sigui que la idea que tu tenies de la feina no és ben bé la que és en realitat, i ho fas durant molts anys i t'adones que aquesta feina ja no t'agrada, no és el que volies, i llavors tornes una mica als orígens.
Clar.
Perquè faig, en lloc d'anar endavant professionalment, faig al revés de la gent, o sigui, vaig enrere, torno a fer una feina que havia fet durant, bueno, de joveneta,
sí,
per buscar-me una mica la vida, i que de veritat em va agradar molt, que era treballar a refugi, a muntanya.
Perquè, diguéssim que, ho acabes de comentar, quan eres ben jove ja havies treballat en un refugi?
Sí, havia treballat... Bueno, en diversos refugis que gestionava la mateixa persona.
Uh-huh.
O sigui, vaig treballar en un refugi a prop de casa meva, jo soc de la Val Camònica, en la zona de la d'Amello, i allà vaig treballar al refugi Tonolini, que era un refugi de 70 places que hi havia en l'alta via de la d'Amello,
uh-huh,
i després el mateix guarda gestionava dos refugis més, un que era una mica en la mateixa zona i un altre que era en la zona del llac de Garda.
Ah, molt bé. La funció que feies en aquell moment és bastant similar a la que fas actualment?
No, era més... Clar, era molt joveneta, llavors no tenia gaire responsabilitat, sinó que feia feinetes que es fan a refugi, o sigui,
sí,
des de, com tot, no? Neteja, pues, fas més de cambrera...
Uh-huh.
Una mica això, en canvi ara, clar, ho porto tot, des de la cuina fins a les gestions més de proveïdors, comercials,
sí,
gestions,
sí,
comptables, bueno, tot.
No. I sabries dir la diferència, o si hi ha molta diferència amb els refugis que hi ha als Alps, almenys els que has pogut treballar tu, i els d'aquí al Pirineu? Hi ha molta diferència?
A veure, els Alps, clar, els Alps tenim més tradició de muntanya, això, clar,
sí, sí,
això ve des de viure a la muntanya des de fred com una activitat lúdica i també professional des de fa més temps que crec al Pirineu.
Uh-huh.
Llavors, clar, havent-hi més tradició i més mentalitat i més consciència per part tant dels usuaris com per als professionals que treballen,
sí,
bueno, professionals aquí n'hi ha molts bons, eh? O sigui, guies de muntanya i tal, n'hi ha molt bons. Però, clar, els usuaris estan més acostumats als Alps que no pas als usuaris d'aquí d'Espanya, usuaris de refugi.
Sí.
Vaja.
No, i és això que dius. Sí, sí, és això que dius, que diguéssim que l'alpinisme ja va molt més enllà, els Alps ja havia començat abans que aquí.
Sí, sí, hi havia més... És això, senzillament tenir més tradició, llavors... Clar, refugi tenim més recorregut, o sigui, potser aquí anem una mica darrere dels refugis que hi ha als Alps, no?
Sí.
Una mica la idea, anem darrere seu.
Ara, llavors, quan... Perdona, acaba.
No, bueno, res, que clar, l'oferta que dona també depèn molt de la zona on vagis, però l'oferta que tens a refugis és més O sigui, aquí és més senzillet. En canvi, allà hi ha refugis que donen un servei de qualitat més alt que no pas aquí.
Clar. I ara, quan fa que et trobes aquí treballant als Estanys de la Pera?
8 anys, ja.
8 anys?
Sí.
Va ser... I clar, bueno, l'altra pregunta també que et volia fer és com vas canviar els refugis italians per aquí, els catalans, per dir-ho així.
Bueno, jo vaig venir a Catalunya quan ja havia acabat la carrera, o sigui que jo vaig treballar a refugi allà mentre estudiava a l'institut i a la carrera. Llavors, clar, aquí vaig venir amb una beca de doctorat, que després no vaig fer perquè pues, em va sorgir una feina i volia una feina estable, un sou estable.
Clar.
I llavors, clar, el canvi va ser després d'acabar estant 5-6 anys treballant i adonant-me que no m'agradava la feina que estava fent.
Clar. Què havies fet en el teu temps de biòloga?
Bueno, era consultora ambiental, en una consultora bastant gran, i treballava en temes d'oceanografia principalment, i res, feia feina més aviat de gabinet que no pas de camp, he treballat també a vaixells i tal, però, bueno, és un tipus d'eina, bueno, com totes les empreses, no? Molt estrès, molta...
Sí.
Bueno, normal, és una empresa privada, una multinacional.
I llavors, com vas aconseguir arribar fins aquí? Quan un cop vas adonar-te que no era el que buscaves, ja va ser la primera cosa que vas pensar, de poder anar a un refugi perquè és on havies començat?
Era una idea que tenia al cap, però, clar, com tot és bastant difícil aconseguir-ho quan tu vols, no? Llavors va ser trobar-se en el lloc adequat en el moment adequat.
Sí.
Senzillament vaig veure que a la FEC hi havia sortit un concurs públic per la gestió dels seus refugis i em vaig presentar junt amb la meva parella. I va sorgir, jo pensava que no em veien mai en ma vida, perquè a Itàlia funciona molt... de pare en fills, clar, o de pare en nets, o...
Sí, sí, molt familiar, tot plegat.
Molt familiar, molt, molt familiar. O sigui, és un ambient molt, molt tancat. I no pensava que em trucarien. I quan em van trucar, doncs va ser una sorpresa, la veritat.
Sí, perquè no fa gaire vam parlar amb una noia que volia fer alguna cosa similar i es veu que, clar, bueno, tampoc, també estan tots agafats, no? I és molt complicat entrar-hi en aquest món perquè... Sí que en aquest moment que hauria de ser el concurs públic, sí que ho van posar per molta gent, però un cop tancat també ha de ser igual de difícil, no?
Saps què passa? El que passa és que hi ha molta gent que voldria optar per això, o sigui, perquè pensen que és un estil de vida molt bonic, ho veuen molt bucòlic i tal, però a l'hora de la veritat és una feina, bueno, que has de tenir molta experiència d'hosteleria, principalment has de tenir una bona experiència d'hosteleria per portar un refugi, això primer de tot, i després, clar, has de tenir idees també de muntanya i ser molt proper a la gent i tenir molta paciència. I molt sovint, clar, hi ha molta gent que diu, ai, a mi també m'agradaria, però en veritat la feina és molt sacrificada i és molt hosteleria, eh?
Sí, sí, sí. O sigui, no és el que sembla,
però no ho és.
No és el que sembla molt...
No, és com tot. Quan mires el veí, sembla que ell tingui alguna millor que tu, però és una feina també molt sacrificada.
I tant. I a part del refugi, també he comentat que bueno, almenys... Has practicat bastant l'espeleologia.
Sí, sí, sí.
Com et va començar aquesta afició?
Doncs, una mica per casualitat, perquè quan estava a la universitat hi havia el nòvio d'una companya de pis que feia espeleo, i feien un curs i vaig dir, per què no? I doncs des d'allà vaig entrar això en el club que hi havia a Itàlia, a Mòdena.
Sí.
I després quan vaig venir aquí, vaig fer un Erasmus aquí a Barcelona, vaig buscar també un club d'espeleo i doncs vaig començar a fer espeleologia també per aquí al Pirineu amb ells.
Perquè a part d'aquí al Pirineu i allà als Alps també has fet expedicions a fora, no?
Sí, bueno, he anat a Marroc i a l'illa de Papua, Nova Guinea.
I què tal, com és?
Es fa l'Eurovisió. És tota una aventura, és molt bonic, perquè clar, vas en llocs molt remots, mm-hmm. on no hi ha pràcticament turisme, on, bueno, sobretot a Papua, que no havíem vist, jo crec, unes persones de fora que no eren, bueno, religiosos, senzillament, o sigui, potser allà havien arribat alguns religiosos amb l'església cristiana i ja està, però bé... O sigui, era molt curiós anar en un lloc on no hi ha electricitat, no tenen aigua corrent,
no, clar, però clar.
Estan malament, en el sentit que tenen menjar i tal, tenen, no és misèria, eh? Sincerament,
bueno, segons per qui s'ho miri, no? Perquè per uns diran, hosti, pobra gent, però per ells potser no els hi fa res estar així, al final, no?
No sé, jo crec que, clar, això és una qüestió que tothom vol accedir al món occidental, que jo entenc, perquè hi ha una sèrie de comoditats que, si no, no tens, però vull dir que no veus misèria en plan que hi ha gent que no té de menjar, ja estaran bé de menjar, això sí que tenien. I és això, veure, imagina't, aquestes persones que veuen 15 persones que arriben allà i que es volen posar en un forat que ells consideren que no hi ha res allà dins i a veure què fan aquests, bueno, ja va ser molt, molt bonic. Amb l'experiència amb la gent, tot plegat va ser molt bonic. A nivell de resultats esperològics, pues, van trobar el que algunes altres expedicions en altres zones de l'illa havien trobat, o sigui que a 200 metres ja sifonava tot.
Ostres, ha de ser espectacular, però sobretot per la gent que us agrada tant aquest món i que també imagino que tampoc és un món gaire gran, perquè al final...
No, són quatre gats.
Segur que us coneixeu tots, no?
Sí, són quatre gats. És que l'espeleologia és gens de moda, perquè com que no poses cap foto en Instagram que t'hi poses allà en plan guai, no està gens de moda.
Ara. I ho segueixes practicant actualment?
Jo faig molt poca cosa ara, faig molt poc. Sí, la veritat que no em dóna temps. És que és una activitat de grup, perquè no és pas una activitat individual que tu puguis fer anar a fer rècords.
No, i tant.
És una activitat absolutament que fa molta colla i sí, que uneix molt entre les persones i, clar, jo vaig al revés de tothom. Treballo els caps de setmana i a l'estiu.
Sí.
O sigui que no em costa molt ara.
Sí, i a més és això que dius, que l'hivern justament... Bueno, sí que hi ha coves, d'altres, en llocs que no hi ha tanta neu, però...
Sí, però clar... Bueno. Aquí a Pirineu tenim
difícil. I tant. No, però a part de l'espeleologia, també estàs aficionada a la muntanya, no?
Sí, faig una mica de tot i tot d'aquella manera. O sigui, no soc molt pro.
Bueno,
faig una mica de tot, sí.
Com la majoria de gent no ho som,
sí,
no ho som pas.
Sí, imagino que sí. I amb molt cuidado i molt respecte, sobretot.
Sí, sempre intentant.
Tots fem el que podem, oi, Gini?
Ah, això mateix, els que ens deixen fer.
Sí, bueno, però el fet de poder viure tan a prop de la muntanya et pot permetre més fàcilment practicar esquí de muntanya o l'alpinisme,
sí,
o raquetes, o el que sigui. Més.
Això sí, sí.
I vas tornant als Alps?
Sí, cada any torno, sobretot a l'abril, intento... Bueno, clar, com que aquí acabo temporada, a l'abril ja encara és bona temporada per fer esquí de muntanya, llavors intento anar-hi... cada any a fer alguna cosa i res, faig molta bicicleta també cap a Caneva. Uh-huh. Sí, torno tan sovint com puc.
Què enyores?
La mamma.
Sí, oi?
I la mamma t'enyoren a tu.
Sí. Així de fàcil. Oh.
Bueno, no, la família està clar, que tothom segur que...
Clar.
No han vingut mai la família cap aquí, Jenny?
Molt poc venen, però clar, com que és tan fàcil anar cap allà per mi, no tinc fills, llavors clar, em puc moure amb molta llibertat.
Ja, exacte.
Sí. I a part de la família, enyores
alguna
cosa?
Bueno, l'entorn, sí, l'entorn.
Clar, és que també el Pirineu és maco, però clar, els que vivim lluny, dels Alps no ho podem comparar.
Bueno, té la seva part molt bonica. Jo el Pirineu, tot el que és el Pirineu aragonès, ho trobo guapíssim, un lloc guapíssim, per exemple. I clar, els Alps, bueno, és que el paisatge és diferent. Llavors, clar, quan arriba, és com quan te'n vas de viatge i tornes a casa teva, que respires aire de casa teva, els paisatges, els colors, les espècies de les plantes, que són diferents. Bueno, clar.
No, i més tot, tornes a recordar que feia fa uns anys hi vivies i, sí, bueno, sí. Tot, tot.
Sí, sí, per exemple, a refugi on he treballat no he tornat mai més, perquè jo crec que el dia que torno ploro. Llavors, estic intentant no anar-hi.
No sé si t'has plantejat mai, potser, tornar inclús a algun refugi dels Alps.
Mira, a Itàlia, saps què passa? Quan estàs tan... Jo ja porto 15 anys a Catalunya, no, bueno, 15, no, 13, i clar, quan estàs tant temps fora de casa, mm-hmm. quan tornes és tot molt bonic, però durant una setmana. Després és que, clar, ja les amistats les tens aquí, ja la vida la fas aquí, ho trobes a faltar, el teu.
Clar, ja has començat a fer rels aquí, no?
Sí, una mica sí, Quan tornes a casa, clar, funciona... També jo sóc d'un poble superpetit, on la gent és molt, molt tradicional, mm-hmm. i clar, tinc totes les amigues casades per l'església, amb fills, no han sortit d'allà, del poble... No.
Un moment, ara parles parles d'Itàlia?
Sí, sí, vale. Sí. I llavors, clar, o sigui, són molt bona gent, em trobo molt bé, les arrels són aquelles,
clar.
Però ja no encaixem gaire. Llavors jo crec que em costaria tornar a casa meva.
Bueno. Bueno, però...
Però amb la mama no et costaria.
No, amb la mama no.
Amb la mama.
Ja, bueno, però... Ens barallaríem, després d'uns dies juntes.
Pot ser, pot ser. Bueno, però es dius, em costaria tornar a casa. Bueno, depèn d'on vulguis, no? Perquè al final casa teva és allà on et sentis, no?
Sí, 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 és que al final m'hi trobo molt còmode aquí. M'hi trobo molt còmode. Clar. La veritat que a Catalunya m'he trobat... molt bé des del principi, potser al principi una mica tancadet sou, ho sento, però, però després és que la veritat que m'han obert les portes també allà al poble Aranxa,
sí. On
estic amb el refugi, jo tenia molta por de a veure què tal, perquè clar, jo a casa meva la gent del poble són molt esquerts i molt desconfiat respecte a la gent que ve de fora, i la veritat que he trobat... gent encantadora que m'ha obert la porta de casa, que, bueno, que si necessito algo o si em trobo malament em venen a buscar refugi, em porten al metge, m'he de quedar a casa seva fins que no em trobi bé perquè allà dalt malalta no puc anar-hi, no sé què.
Bueno, sí,
com en mimen, eh?
Me mimen molt, oh. Molt bona gent,
sí, sí. Principis no, són esquerps.
Mira, és la sort més gran que he tingut, perquè era l'única por que tenia. La feina no em feia por, però clar, perquè has d'estar bé amb la gent amb qui estàs en l'entorn. Estàs a casa seva, són les seves muntanyes.
Sí, sí, jo també penso el mateix. I, Jenny, no sé si la feina d'aquí al refugi és una feina a mig termini, a llarg termini, com tu veus?
Mira, jo vaig molt sobre la marxa, Ojalà pogués dir que és a llarg termini, per ara m'hi trobo molt bé, em trobo molt còmoda amb la feina, amb una mica el que em puc organitzar jo de la meva vida privada, però ara m'hi trobo còmoda.
Uh-huh.
El dia que no m'hi trobi còmoda i em vinguis a veure el refugi i tingui mala llet, llavors ja plegaré.
Oh, doncs avisa que no vindrem a veure't, si tens mala llet.
O potser hi ha algun dia que enganxes que hi ha molta gent mal educada i aquell dia... Al final sí, la paciència sí, s'acaba, vulguis.
No ho sé, però ara em dic, em trobo còmoda, no sé si a llarg termini, no tinc ni idea. Som molt dolenta per això,
No, bueno. Per tant, estàs molt, molt còmode aquí, ara per ara.
Ara
ho veus, no et plantes un futur fora,
bueno,
fora
no,
d'aquí.
És que sempre he anat molt sobre la marxa, la veritat. No fem mai grans projectes a llarg termini.
Mm-hmm.
No sóc gaire valenta, per això.
Escolta... Home, Déu-n'hi-do, per marxar d'Itàlia és prou...
Parles... Tot sobre la marxa.
Escolta, anava a dir que parles un català molt de Lleida,
això,
diguéssim. No?
Això
molt
és el consorci per la normalització lingüística. Li hem de donar les gràcies a les professores d'allà.
No se't nota pas gens que siguis... Encara que l'italià probablement s'assembla força al català, i així, no? Però no se't nota que no hagis nascut aquí, vaja.
Ai, Messi... Sí,
doncs,
ja...
Jenny, em sap molt de greu perquè ho hem de deixar aquí, ens està acabant
molt
el
bé.
Temps. Llàstima que haguem tingut aquests problemes de comunicació, però bueno.
Bueno, no passa res.
Problema, ja hi tornarem un altre dia.
Més endavant sí. Hi tornarem.
Això.
I tant.
Oh, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres i bona nit.
Adéu, bona nit.
Bona nit, gràcies.
estem a l'espai del temps, últims dos minuts i mig del programa, i és que avui anirem molt, molt, molt de pressa, perquè és que hi ha molt poca cosa a dir. El cap de setmana ha estat molt tranquil, molt de sol, 4 núvols, molt poc importants, temperatures fresquetes de nit, uns 3-4 graus, però de dia es disparen, 16, 17, 18 graus de màxima. Molta diferència entre dia i nit, i per tant és un caldo de cultiu per encostipats, per totes aquestes coses. És un caldo de cultiu perfecte, perfecte, i hi ha molta gent enganxada, I aquest anticicló, doncs, no es mou, no hi ha manera. És un anticicló enorme situat a Europa, que abraça tota Europa occidental. És un radi enorme d'anticicló i està molt a gust i no es mou, no hi ha manera que es mogui. I, per tant, demà, dimecres, dijous, però més dies també, vull dir que de moment no es veu al final aquest anticicló, tindrem el mateix que temps que ara. Molt de sol, contrast entre dia i la nit, mínimes baixes encara, òbviament, encara estem al febrer i les mínimes són baixes, tot i que de moment, i ja sembla que poca cosa, és un hivern poc fred, i es pot dir que és un hivern poc fred. I... Bueno.
Les nits són fresques.
Sí, que no ha plogut. Jo diria que és un...